Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Avui als Camins de la Música anem a estar amb l'autor de la música que acabo d'escoltar, amb l'autor del conegudíssim Charleston. Estem parlant de James Price Johnson, més conegut com James P. Johnson en el món de la música de jazz. Thank you. Euphonic Sound, la cançó que acabo d'escoltar, és segurament el primer gran èxit de James P. Johnson, un èxit comparable en el seu moment al que va tindre Scott Joplin amb el seu Maple Leaf Rag, que vàrem posar ja fa algun temps quan vàrem parlar d'ell, de Scott Joplin. Un personatge que té molta importància també en aquesta història que anem a contar avui, perquè és evident que Scott Joplin va ser la persona que va trencar un poc el camí, que va obrir millor el camí per a que molta gent després es posara a fer una determinada forma de música, en concret allò que s'anomena el ragtime. I va ser d'aquestes fonts que el nostre personatge va veure inicialment.
Thank you.
Heu escoltat al piano a James P. Johnson interpretant Carolyn Shoot, una de les seues primeres composicions exitoses, interpretada també, per a que pugueu apreciar un poc les diferències, per una petita banda tipus Dixieland en unes gravacions de mitjan dels anys 20. Johnson, que va néixer l'1 de febrer de 1894 en una localitat de New Jersey, va traslladar-se a la seva família a Nova York en 1908. I quan, com diu ell en la seva biografia, encara anava en pantalons curts a l'escola, va tindre la sort de 1911 escoltar una actuació de Jelly Roll Morton en Harlem amb un repertori inspirat en el blues. Les trajectòries de Johnson i de Morton representen branques diferents en la conseqüent evolució del ragtime de Scott Joplin dins de lo que és el piano de jazz dels primers anys del segle i dels anys 20. La història prova que l'escola de Johnson ha sigut molt més influent en els pianistes de jazz posteriors, arribant fins i tot encara als nostres dies, que la dels altres pianistes, que potser destacaria més pel seu virtuosisme interpretatiu, però que no aportaven les novetats que aporta James P. Johnson a lo que immediatament comença a anomenar-se com estil stride de tocar el piano. Thank you. L'any 1908, al mateix temps que arribava a Nova York J.P. Johnson, portat pels seus pares, arribava també Scott Joplin, sols que en un moment diferent. Scott Joplin arribava ja més madur, absolutament consolidat musicalment, però totalment destrossat en la seva moral i fins i tot en la seva salut econòmica pel fracàs en posar dempeus la seva òpera Cremonisha, que, com recordareu de quan vàrem parlar de Scott Joplin, va ser el seu gran somni que no va poder veure en vida. Va ser molts anys després que es va posar dempeus i no amb massa èxit, evidentment, tampoc. Scott Joplin va tindre en J.P. Johnson segurament el seu principal seguidor, perquè J.P. Johnson va créixer escoltant la música de Joplin, va créixer treballant sobre la música de Joplin i va ser segurament el primer que va trobar la forma de fer revolucionar a solucions més modernes que les que aportava Scott Joplin en el seu moment. I aquestes solucions més modernes és allò que, com hem comentat abans, s'ha anomenat després l'estil de Harlem Style. Thank you. A l'hora de caracteritzar mínimament les diferències entre el ragtime i el stride, caldria fer al·lusió a algunes qüestions tècniques, mínimament tècniques, de la forma de fer la música d'aquests dos estils. El ragtime va ser una música absolutament novedosa en el seu moment. On estava la novetat? Què és el que la feia sonar com a nova? La qüestió era que fins a aquest moment, en la música occidental, quan n'hi havia un ritme de 4x4, el ritme diguem-ne més normal, les notes fortes se donaven en el compàs primer i en el tercer. Doncs bé, el ragtime el que va fer va ser canviar els compassos en els que la nota forta estava present. Era la nota que estava en segon i en quart lloc de cada compàs, aquelles que sonaven, per dir-ho així, més fort. Això que produïa una certa sensació sorprendent, desorientadora de vegades, i un poc, en fi, un poc intoxicant, segons dient la gent conservadora de l'època, és allò que produïa, amb el fet de que provenia de gent de raça negra, un rebuig instintiu de la gent més conservadora, que associava això a desmadres sexuals i desmadres morals. Per altra part, la música de l'stride el que fa és que la mà esquerra s'adelanta una miqueta, és a dir, l'acompanyament s'adelanta una miconeta. Quan s'adelanta és una qüestió que està en la sensibilitat de l'intèrpret a allò que hauria ser per a la melodia que està tocant la dreta. Però, clar, sempre d'una forma moderada, sempre d'una forma mesurada, perquè si no la melodia es deforma massa i la gent no pot seguir eixa melodia, i continuen recordant que estava feta per a que la gent que l'escoltara ballara amb ella. La subtilesa del swing ve a ser un poc això, eixa tensió entre el que s'avança i el que s'endarrereix, allò que marca la mà esquerra i allò que toca la mà dreta. Per altra part, harmònicament, també la diferència bàsica estava en que la música stride va incorporar ja decididament molts elements d'allò que era el blues, de la construcció melòdica del blues. I finalment, la improvisació és allò que definitivament no sols marcava la diferència en el ragtime, sinó que marcava el camí del que després seria la característica segurament més típica, més coneguda i més reconeguda de la música de jazz, la improvisació. El ragtime era una música que respectava absolutament les partitures. De fet, normalment es llegien les partitures i s'interpretaven tal qual, com hem comentat, i no hi havia lloc a variacions. Petites coses es podien fer, però era una qüestió molt anecdòtica. Mentre que en aquest cas, encara que foren improvisacions molt mesurades dintre d'una tònica de respecte, per dir-ho així, a l'estructura de la melodia que estava interpretant-se, així que ja es permetien clarament llibertats interpretatives els músics que estaven fent-la. Allí estava començant el que realment avui coneguem com a jazz. Thank you. A més de ser un excel·lent improvisador en el seu moment, quan encara els músics de jazz no improvisaven massa, es cenyien prou a la partitura. Recordem que, per exemple, el ragtime pràcticament reproduïen tal qual les partitures escrites. Va ser precisament gent com Johnson dels primers que varen permetre's, diguem-ne, fer variacions sobre la melodia que s'estava interpretant, això sí, sempre respectant el caràcter de la melodia, és a dir, la melodia es tenia que reconèixer, perquè no oblidem que la majoria d'aquestes músiques eren músiques fetes perquè la gent ballara normalment, per tant no es podia fer coses poc rares. Al començament de la dècada dels 30 ja Jaspy Johnson es trobava suficientment segur, sobretot econòmicament, per a permetre's determinades, diguem, alegries. Tant com ell havia composat de peces molt variades, de vals, música de ballet, música d'operetes, moltes coses i molt variades, ell tenia, com tants i tants músics, l'ambició d'escriure obres més llargues i, a ser possible, obres per a orquestra. L'any 28 va veure l'aparició de la primera peça d'aquest tipus de Jaspy Johnson. Era una rapsòdia, seguint un poc la tònica de la música dels postromàntics, de la música clàssica, diguem, tipus Rachmaninoff o Liszt, cosa que es veu molt bé, molt bé, en determinats moments de la interpretació. Es deia la James Crop.
Bé, i amb aquesta Jim Crow Rapsòdia Negra interpretada al piano per J.P. Johnson, s'acomiadem avui. Espere trobar-vos ací al 104.4 de l'FM de València, Ràdio Clara, el pròxim programa. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics. Adeu.